I un dijous més ens toca parlar d'economia per a la vida i ho fem amb l'economista Carles Martínez Illescas. Carles, molt bona tarda.
Hola, Anna.
Com estàs, primer de tot?
Doncs encantat de ser aquí. És molt xulo poder estar una tarda més amb vosaltres.
Gràcies. Nosaltres estem molt contents també de tenir-te al programa, ja ho saps. Un programa que s'està acabant.
Ai!
S'està acabant perquè, a més, Carles, avui és l'última intervenció que fas al programa. Estem molt i molt tristos, però...
Home, no m'enterris. És l'última de la temporada.
De la temporada, exacte. Mira, això sempre m'ho diu el Thierry i té tota la raó. L'última de la temporada per Carles Martínez Illescas. I em sembla que avui portem també una temàtica que ens pot servir a molts perquè arriba la temporada d'estiu i ens hi podrem trobar moltes vegades.
Doncs sí, vinc a portar una mica trampes comercials que, de fet, amb el neuromarketing es coneixen com biaixos cognitius. És a dir, el nostre cervell té alguns problemilles de defecto dels quals se'n poden aprofitar per vendre més.
Aquí, la pregunta principal és si, jo et faria, necessitem realment tot el que comprem?
Clar, nosaltres, els economistes, diferenciem les necessitats dels capritxos. Realment, és el nostre enemic és el màrqueting, perquè el màrqueting intenta fer un desig, una necessitat. Mm-hmm. Necessito aquestes bambes, necessito el nou iPhone. En realitat, necessites, el que et diria un economista, necessites comunicar-te.
Ah?
Com et comuniques? Per WhatsApp? Doncs llavors necessites un mòbil, qualsevol et val.
Perquè WhatsApp va per tots els mòbils.
Equilibra. Què passa? Que a poc a poc anem sumant, I això ho diu a l'economista que té l'iPhone sobre la taula,
Però clar, la periodista de torn també.
Clar, llavors dius, és que clar, pels vídeos de les xarxes socials, doncs m'aniria bé una bona càmera, és que l'iPhone té el modo cine, és que... I llavors aquí suma i sigue. No s'acaba mai, les necessitats són infinites.
Però aquí és el que dèiem, que moltes vegades les marques se n'aprofiten, no?
Guilingua, clar, al cap i a la fi aquí això és el negoci del capitalisme. Com més venguis i més beneficis tinguis, millor et val la vida.
Aquí jo et deia de referir-ho amb aquesta temporada d'estiu, perquè això també ho podem relacionar amb aquests viatges.
Home.
Que tenen unes ofertes flash.
Claríssimament.
No?
Claríssimament.
Que llavors aquí sí que tenim un problema perquè te'n vas a donar una volta al món i te n'adones i acabes pagant tres vegades més.
Exacte. El que es dedica una mica al neuromarketing, que és superinteressant, es dediquen a això. Per què cliques? Per què acabes comprant una cosa si sí o si no? I segurament t'haurà passat, Anna, que s'ha entrat a una web d'aquesta pàgina d'hotel i última habitació disponible. I has dit, corre.
L'agafo.
Reservem-ho. Ja miraré els vols, ja hi arribaré jo a Formentera. Però reservo, que és l'última. Doncs mira, això és un viatge cognitiu que ara en parlarem.
De fet, una de les coses que podríem trobar-hi és amb aquestes pàgines web, per exemple, com, posem el cas, AliExpress o Temu, que tenen aquests preus tan i tan barats, no? Aquí també podem trobar aquests casos de dir, compro coses i em gasto 200 euros amb coses que realment no necessito, no?
És que juguen amb diversos viatges. El primer també és el de gamificació. Temo a les publicitats. Quan entres, et surt una ruleta, no sé si t'has fixat, llavors el primer cop que toques és un torna a tirar. I el següent cop ja toca el descompte del 10 o el 20%, llavors et fa passar la web. Però això està programat, és a dir, no estàs jugant a res.
També et diré que molta gent, jo per exemple, jo no m'enfio d'aquests 10 i 20%, perquè com que ara tenim totes aquestes webs fraudulentes, dic, només em falta que m'estafin per fer girar la ruleta.
Però aquí vindrà també un altre viatge cognitiu. I és que si la gent ja et parla de Temu, igual hi ha algun oient que només havia escoltat Amazon i AliExpress, ara li parlarem de Temu i llavors un dia li sortirà i dirà, bueno, sí, provo.
És que hi ha moltes coses.
No t'obrim mai.
Però moltes no són necessàries.
Moltes no són necessàries.
I al final et trobes la factura i dius, hosti, doncs potser no necessitava tantes coses.
Doncs sí, espero poder donar algunes recomanacions o consellets, que sempre els economistes diuen, bueno, i tu què m'aconselles? I tu què preveus? Llavors, doncs, bueno, sempre ens toca mullar-nos una miqueta i ho farem.
Ho farem, com sempre. Anem, Carles, si et sembla, a parlar d'aquests biaixos cognitius i com ens poden afectar a nosaltres com a usuaris, com a clients, com a consumidors.
Sí, jo crec que està bé conèixer-los perquè són curiosos i així poder identificar-los. El primer que agafarem és el d'escassetat, scarcity bias, que es diu en anglès. Bàsicament, quan una cosa és escassa, nosaltres, el nostre cervell primitiu, està com seleccionat de que quan hi ha escassetat ho he d'anar a buscar. És a dir, si hi ha escassetat d'aigua, m'he de centrar en buscar aigua. Si hi ha escassetat de fruits, m'he de centrar en buscar fruits. Doncs això passa, bulking, el que dèiem abans, última habitació disponible, o només entrada entrades als concerts. Només queden 3 entrades a aquest preu. Llavors, com que només en queden 3, se t'activa aquesta part del teu cervell que diu això és important, i llavors l'acabes clicant i acabes passant targeta.
Mm-hmm.
Llavors, doncs aquí tenim el primer. Una curiositat. Mira, a Amazon pots testejar si un producte el treus amb AB, bueno, és un sistema que fa anys que tira, i quan tu testejaves un producte i posaves queden només 2 unitats, el resultat és que tenies un 30% més de conversions.
Huh?
30% més. O sigui,
mare de Déu.
De cada 10 persones, 3 clicaven de més al teu producte si posaves lo de només en queden 3.
Clar. Perquè crida molt l'atenció, perquè a part ho posen en vermell.
Ei.
Allò només els hi falta posar-ho pampallejant.
Sí, que algunes webs tiren d'aquests viatges amb pampallugues que bueno, fins i tot a vegades s'hi posa l'Associació de Protecció del Consumidor de dir, escolta, igual us esteu passant
una mica, no? Sí, això també ho podem trobar als supermercats, eh?
Sí, Dani.
Els productes que més interessa... Uh-huh. Que estiguin a la vista del consumidor.
Sí, bueno, i en el cas del d'escassetat, doncs, a vegades només posen uns pocs, però el magatzem en tenen més.
Això podria haver passat per la Covid perfectament? Quan vam veure totes aquelles cuades amb paper de vàter...
Clar, és que el tema del paper de vàter va ser molt crític, és a dir, jo hagués dit que s'acabarien abans les conserves.
Jo però també no, ho pensava.
Però ens vam crear aquell viatge de l'escassetat de no hi ha paper de vàter. Llavors tothom a comprar paper de vàter perquè no n'hi ha. Al final estàs a casa, no sé, tan greu no serà.
No crec. Val, anem al següent. El primer era l'escassetat i en tenim més, eh?
En tenim més. El següent és l'alt d'ancoratge. Anchoring bias, en anglès. L'ancoratge és jo t'ancoro un preu i a partir d'aquest preu tu determinaràs si una cosa és més barata, o si està bé de preu o no. És a dir, en el cas dels pisos que parlàvem l'altre dia, no? Jo et dic, ostres, aquest pis estava a 380.000 euros i ara està a 290. Llavors et dius, hòstia, és oportunitat. Si t'hagués dit, estava a 250 i l'hem pujat a 290... Diries, home, sí, home, l'heu pujat de preu. Sí, llavors aquí serveix la part d'ancoratge. Hi ha una teoria molt xula amb les televisions als centres comercials que venen televisions. Uh-huh. Si t'has fixat, sempre tenen unes teles molt xules.
Sí, que però, es veuen superbé.
Que es veuen superbé, però valen un pastissal i mig. És a dir, aquelles teles te les posen a 3.000, 2.000 i pico euros, i quan veus, hòstia, que xula, 2.000 euros. Per què ho fan això? Perquè així la de 800 euros et semblarà barata. I 800 euros és un pastissal. Per
és un pastissal.
És que és un pastissal. Però quan et diuen, no, aquesta no es veu tan bé, no és culet, és OLED, i, bueno, pues, no són 2.000, són 800. Ah, bueno.
Bueno, llavors bueno. Ja podem posar-la, eh?
Aquí
ja
passa. Passa la cartera, eh? Bueno, hi ha molts estudis amb això de l'ancoratge que són xulos. Que són xulos.
Mm-hmm. Seguim amb el següent, el FOMO.
El FOMO. Tu sabies el que és el FOMO, no?
No, perquè ho he hagut de buscar aquest matí.
M'has hagut de buscar aquest matí.
Em sonava, perquè sempre és el típic que ho vas sentint, no? Aquestes sí. Paraules que últimament s'utilitzen tant.
I es parla, per exemple, quan hi ha esdeveniments, que hi ha gent que s'apunta a tots els esdeveniments, a quedar una birra, a sortir de festa, perquè és que jo tinc molt FOMO. I llavors la gent a vegades no pregunta què és. FOMO és Fear of Missing Out, la por a perdre-s'ho.
Vale, a perdre's alguna cosa.
Exacte, de dir, hòstia, m'ho perdré, no? Al final també tiren, no? Ens genera certa ansietat saber que alguna gent propera està aprofitant una cosa i tu no. Llavors això, si et vols alliberar d'aquesta ansietat, doncs home, doncs compra. No, estem parlant de compres, però si no, vés al sopar o vés a la festa, no?
Que moltes vegades es fa per obligació, no?
Sí. Bueno, però...
Perquè realment no en tens ganes, però dius, vinga, va, per no perdre-m'ho, perquè demà no em vinguin amb... Hosti, ens ho vam passar superbé, et vas perdre,
exacte,
no sé
això.
Què...
Doncs pues
no?
Llavors has acceptat per FOMO. O sigui, si no vols perdre't això, hi ha un FOMO molt interessant. Els darrers anys n'hem tingut molts, de FOMOs, el de criptomonedes, la gent que arriba tard i entra tard per... Es diu, entreu tard per FOMO. És a dir, al final entres perquè tothom està guanyant en criptos i jo no... Llavors, doncs vaig a comprar criptos.
Llavors te la pegues.
Sí. O bueno, Ryanair i totes aquestes empreses de vols també ho utilitzen. Només estarà disponible durant una hora.
Mm-hmm.
Llavors t'ho perdràs. És a dir, ho aprofites ara, ho passes per caixa o t'ho perdràs.
O pipes.
Al final, el FOMO, bueno, està present en les nostres vides i és una cosa natural.
Com... Ara en tenim un altre, sí. A banda del FOMO, que això també ho hem de saber gestionar. Eh? Ara hi ha un efecte, que tu diràs el nom, perquè jo no me la jugaré.
Zeigarnik. Sí, val? Zeigarnik. Era una psicòloga que se'n va adonar que els cambrers que no havien cobrat una comanda la recordaven. És a dir, podien recordar una comanda més fàcilment si no l'havien cobrat. Oh? En canvi, si havien cobrat ja la comanda, se'ls hi oblidava. Això es veu que al nostre cervell no li agrada tenir tasques incomplertes. I aquestes tasques que no tens complertes, tornem-hi, generen certa ansietat, certa coseta que fa que li posem èmfasi. D'aquí venen aquells famosos correus que igual has rebut algun cop de «Tienes aún 3 productos en el carrito».
Que no és veritat.
O sí, ho vas posar, però sí, t'ho venen ser. A recordar al cap d'una setmana de «Encara tens això, que encara no has acabat». És a dir, «Aún no has comprado tus entradas para el concierto de Chirán». I llavors tu entres allà i dius «Hòstia, encara no,
és veritat.
No ho tinc». I llavors, per aquesta ansietat de voler tenir totes les tasques completades, doncs es juguen perquè al final el que vols és que passis per caixa, passis targeta i ho compris. No? Mm-hmm. Al final és això. Vinga,
doncs,
anem
cinquè. Aquest efecte. També, atenció, aquests recordatoris que ens van arribant per correu electrònic, que també molts d'ells hem de mirar l'adreça d'on venen perquè no siguin una estafa. Eh?
Ah, no, sí, aquesta estafa, però sí que està bé això dels viatges perquè tu te n'has de donar això, no? Si realment ho necessito o no, o m'estic induint a la compra, això sobretot el pas clau és quan has d'introduir la targeta de crèdit, que per això...
Clar, llavors ja dius...
L'Apple Pay i tot això t'ho fa massa fàcil, potser... Però és el moment de pensar de en quin moment he decidit que això és necessari per a mi? Aquesta és una gran pregunta. Uh-huh. I si no, és que t'estàs emportant per un viatge. Com el següent, que és de confirmació, no, Anna?
De confirmació.
Confirma'm que el següent viatge és el de confirmació.
És confirmat 100%. Què vol dir un viatge de confirmació?
El viatge de confirmació és que només busquem aquelles coses que ens confirmen la nostra opinió. És a dir, tu imagina't que dius, ara em vull comprar l'iPhone 16. Anem a veure... Vaig a fer un estudi a veure si l'iPhone 16 realment és millor que el 15. I trobes un vídeo de per què l'iPhone 16 és millor que el 15. I què tal mires?
Clar, però és que el 15 sempre serà millor que el 14, i anar fent, no?
No, però el que posi el vídeo de per què no compensa canviar-se l'iPhone 16, el viatge de confirmació et farà no clicar en aquest vídeo. Perquè tu vols confirmar la teva opinió. És com quan vas a mirar les ressenyes i mires les de 5 estrelles, oh, que bé, que bé.
Però les de 1 no.
Però les de 1 o 2 dius, bueno, aquest està aquest...
Està cremat, està enfadat.
Està enfadat, sí. I a més no tens en consideració perquè tu el que vols és que et confirmin que vols comprar això. Uh-huh. I llavors, pues, bueno, és el clàssic també, el viatge de confirmació acaba sent allò... En la borsa se'n parla molt, eh? No, ja pujarà, i el que està convençut de que allò pujarà confirmarà totes les dades. No, però és que mira, aquesta dada, això diu l'altre, al final pujarà. Bueno,
en algun
el teu...
moment pujarà, però això...
Però estàs condicionat pel teu viatge de confirmació. Vols... confirmar que tens raó. I a vegades ser crític és difícil.
Mm-hmm.
És difícil.
Això ens pot passar en molts àmbits de la
en
nostra
tot,
vida.
No, tots els viatges els estem fent a la part comercial, però estan a tot arreu, eh? Mm-hmm. En tots els àmbits.
En tenim un altre, que és el truc dels decimals, que amiguet em xifle.
Aquest és un clàssic, és a dir, lo de a 9,99 en comptes de 10...
Mira, no val 10 euros, no, un cèntim més.
Sí, a 99 euros en comptes de 100, perquè 3 dígits ens molesta molt ja... bueno, és un clàssic, és en màrqueting es diu just below pricing. Mm? És a dir, baixar aquell cèntim que realment ni et ve ni en va, però augmentes fins i tot un 24% més les vendes.
24%?
Claro.
És que piquem com a mosquits, eh?
Piquem, eh? I ara segur que molts oients diuen no, jo sé, jo sóc dels que 9,99 directament dic que això val 10 euros. Ja, però els que aquest viatge no va d'això. Aquest viatge va de que realment tu t'has quedat en el teu servei 9,99. Mm-hmm. Per més que tu diguis 10, i molts cops diem 10, i això et fa sentir menys que si haguessin posat realment 10.
Clar, perquè el 10 ja fa més mal.
Exacte, però i ho dic perquè jo sóc d'aquests i la meva dona també, de directament ja arrodoneixes. Quant val això? 50 euros. I no, valia 47. Arrodoneixes a 50. Però estem parlant de la decisió de compra. Mm-hmm. I és més fàcil que decideixis comprar-ho a 9,99 que a 10.
I anem a l'última. Familiaritat o repetició?
Exacte. És el que et deia, quan algú t'està parlant constantment d'una cosa i està repetitivament, tu fa que generis un cert nivell de seguretat o confiança en allò. I si la gent t'està parlant, hem dit de Temu, o t'està parlant dels hotels Riu, no, és que els hotels Riu, hòstia, són els millors, eh? Hòstia, jo vaig estar en un i... Pues, al final et generarà confiança. Hi ha una estratègia de familiaritat i repetició dins les xarxes socials. Ser pesat i estar allà cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. És igual el que diguis. L'important és sortir. Per què? Perquè més endavant, quan tu intentis vendre una cosa, més fàcilment la gent dirà, ah, no, mira, pues mira, amb l'Anna Mata hi confio, perquè me la trago cada dia a la tele.
No hi confio gaire.
Com que, no, però és veritat, com que et veig cada dia a la tele i això, doncs mira, hi confio, no sé, és mona, i a més té un somriure molt maco. I...
Pilota aquest.
Però és veritat, és així, es coneix també com a publicitat subliminal, no? Aquest algoritme de xarxes, del final està allà i, bueno, que jo ho utilitzo, eh? Jo sovint dic, mira, doncs això ho podria solucionar també amb el meu llibre.
A vegades serveix, no? Bueno... Aquí també... entrarien aquests sponsors que surten, aquests anuncis que podem trobar a les històries d'Instagram?
Sí, bueno, sobretot l'esponsoring és això, és una relació
que paguen una pasta, les coses com siguin.
Clar, tu dius, hòstia, per què paga? Per què uns paga Creant o qualsevol banc d'Andorra en aquest per sortir allà un mini logo allà posat en el Joan Verdú o en el que sigui, si al final, hòstia, jo no em miro les curses. Ja, bueno, però ha estat allà. Llavors et quedarà una sensació de més familiaritat. Això és el que busca. No, no, evidentment, és poc el qui diu, hòstia, que el Joan Verdú porta la publicitat de no sé què, hòstia, doncs vaig a buscar-ho i m'ho compro, o vaig a obrir un compte d'estalvi en aquell banc perquè el porta... No, 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 no va per aquí aquesta publicitat. És una publicitat de familiaritat.
I d'anar fent a poc a poc, no? Com
exacte.
Les formiguetes.
Exacte, exacte.
Ara, una de les temàtiques que és important en aquesta secció és donar-vos consells amb aquesta gent que ens estigueu escoltant, sí, perquè això no us passi, o que us passi el mínim possible, eh? Perquè moltes vegades acabarem caient perquè som així, no?
Sí.
Llavors, ara ens portes algun consells de com ens poden afectar menys aquests...
De fet, el primer consell que has donat és boníssim, que és el de primer accepta-ho, que hi cauràs,
val,
i a partir d'aquí, pues, dedica't a per divertimento, detectar els teus biaixos i a partir d'aquí corregir. El primer de tot és conèixer-te. Saber quan estàs més ociós, quins moments igual tens més facilitat. Jo, un clàssic és a principis de mes, doncs si et surt aquella aplicació, ai, que xula, que no sé què, jo igual caic abans de dir, bé, doncs m'hi faig una subscripció, saps?
Això és el mateix que quan has d'anar a comprar que hi vagis sense gana.
Exacte, el mateix, no? Pots conèixer-te. Hi ha gent que pot anar a qualsevol hora, jo a comprar i he d'anar ben menjat, perquè si no compraré
ben
més.
Ben tip.
Sí, 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 sí. Després, la pausa aquella abans de comprar. En el moment de... A nivell d'internet, en el moment de pagar la targeta, fer-te aquella pregunta de en quin moment he decidit jo que això és necessari per a mi? I, bueno, al supermercat ho hauries de fer allà a la cua, en el carrito, fer un repàs i fer-te aquesta pregunta. En quin moment jo he decidit que aquells fosquitos eren necessaris per a mi?
Sí, però llavors tindries a tota la cua de darrere. Ho voleu? Perquè jo no ho vull.
Sí, bueno, no, jo he sigut dels que he deixat, i ho hauràs vist més d'un cop, alguna cosa allà a la cinta, al costat, i dir, mira, al final no ho agafo això. Però bueno, per fer-te aquesta pregunta, m'estic guiant per la necessitat o per l'emoció, no? Del moment. Ai, mira... Filipinos!
Filipinos! Sí, sí. Què més?
Després, buscar activament... I això sí que és un exercici que jo practico, que és buscar l'opinió contrària. Algú que em digui que no ho compri, que no ho faci, que no... Perquè m'ajuda a ser més crític. És a dir, quan m'havia de comprar l'iPhone o la moto o el no sé què, buscava algú que em digués que no.
Però ja sabies a qui anar, no? Perquè et
sí,
digués
sí,
que
sí,
no.
Sí, sí, sí. A qui anar, si pot ser una persona, perquè a internet trobareu de tot, però alguna persona de confiança que sàpigues que et dirà que no i li preguntes el per què i et posarà dels nervis perquè jo vull la meva moto i ja està, i tu em dius que no perquè estic gastant molt i em faré mal. No, bueno, però necessites aquell punt de visió crítica perquè...
Em ve la imatge dels pares i mares,
ah,
ara
sí.
Mateix.
Aquí, no? Pares, mares, nòvio, nòvia...
Fills, filles, depèn de com.
Fills, filles, també, no? És un mode... Ostres, he pensat a comprar-me aquesta jaqueta, què et sembla? Ai, mama, et queda horrible.
O papa, no et va gran, aquesta
papa, no, jaqueta. Va gran, però per què vols una jaqueta si ja en tens tres? El que t'hauries de comprar són sabates.
No, mira.
És el típic. Llavors, dona aquesta visió crítica, perquè tu t'havies posat en aquest túnel de la jaqueta i ajuda a tenir una opinió contrària.
Ara em venia al cap un vídeo que vaig veure de les xarxes d'una família que estaven al cotxe, que paraven al típic MacAuto, per posar un exemple, i la dona demanava un cafè per emportar, tal, i la nena demanava unes xips, i la mare li deia, diu, no, que de xips en tenim a casa, diu, cafè també.
Sí.
I llavors la mare va dir, bueno, unes patates també, perquè ja
l'argument
no ve d'aquí,
era
no?
Irrefutable. No?
Llavors aquí veiem també que els crios tenen...
Còpien hàbits de consum, això.
Part
és...
de raó.
No, això és conegut, és a dir, si tu vas a prendre-te un cafè fora de casa, ell també voldrà prendre's una cosa que té casa fora de casa.
Uh-huh.
I per li estàs creant aquell hàbit de consum, no? Aquell estímul. Que no dic que estigui ni bé ni malament, no estic jutjant. Estic dient que hem de ser conscients que els nostres hàbits de consum es traslladen. I si el teu fill o filla t'està demanant de comprar alguna cosa i t'està demanant coses, igual té alguna cosa a veure amb com ets tu.
Uh-huh. Anem a un altre dels consells, si et sembla, Carles?
Vinga, va. No és tan important el que compres, sinó el com t'ho venen. A vegades és posar-te en aquest èmfasi. No és tan important que jo em compri un jersei. És com m'estan venint aquest jersei el que igual em fa saltar les alarmes.
Mm-hmm.
No sé si... I a mi a vegades me sap greu el comprar, per exemple, en el cas de la roba, senzillament doncs, perquè estava bé de preu. Llavors,
o perquè sigui nova col·lecció.
O perquè sigui nova col·lecció. És a dir, aquest consell em va més en la presa de consciència de que siguem crítics amb com ens estan venent les coses per bueno, al cap i a la fi, activar l'economia no ha d'anar en perjudici ni de les nostres butxaques ni del planeta, ja que estem, eh?
De fet, aquí també ho podríem relacionar, i anem ràpid perquè se'ns acaba el temps, Carles, amb el tema de les rebaixes, que moltes vegades aprofiten doncs, unes setmanes abans de pujar els preus d'alguns productes per després, quan arribin les rebaixes, posar-lo al mateix preu o una mica menys, no?
Sí, bueno, és que es tracta d'això. Al final ve un tema d'estocatge aquí, que estocar productes és car, és a dir, tenir productes guardats és car per una empresa, que a vegades que se n'obliden, eh? I llavors pues, necessites fer aquest buidatge. Què passa? Que ja estan jugant amb aquest tema de preus. Hi ha empreses que no ho accepten. Si te'n vas a grans marques com a Chanel, destrueixen els seus productes.
Oh.
Sí, senyora. Mira, algun dia hi ha vídeos allà, a més els trenquen, els arrenquen, els bolsos...
Home, això per la gent que està cremada a la feina, li deu anar de perles.
Sí, ha de ser xulo. Però tot ve pel no baixar preu. Nosaltres no fem rebaixes. És a dir, o menys, li has comprat la col·lecció quan tocava o no en tens. Punto.
Vaja.
Sí, bueno, el tema de productes... Hòstia, això donaria per la pròxima temporada. Productes de luxe, no?
Mira, doncs ja és una bona idea. Ja ho mirarem. Doncs, Carles, anem a l'última reflexió final per a aquells que ens estiguin escoltant. No sé si tens algun altre consellet així ràpid.
Mira, aquesta frase em va marcar moltíssim. Mira, quan més ràpid vols decidir, més fàcil és que decideixin per tu.
Oh.
Llavors, quan has pres una decisió molt ràpida, tinguis això, no has decidit tu. Els filipinos?
Els filipinos del súper?
Ai, mira, filipinos, ai, sí que de gust em venen. No has decidit tu. És a dir, algú ha posat aquells filipinos a l'alçada dels ulls, a l'entrada del passadís en el que sabia que havies d'anar a comprar, que és... El del paper de vàter. I t'han posat allà a l'entrada els filipinos perquè tu els miris i recordi aquell moment de que menjaves filipinos al pati del cole i
que eres superfeliç perquè no tenies responsabilitats.
Exacte. Pues allò que acabem d'explicar en 5 minuts, tu acabes de decidir en tan sols unes dècimes. Per tant, no estàs decidint tu, estan decidint per tu.
Doncs aquestes decisions ràpides, millor que les deixem a banda i que ens ho plantegem ben bé abans de comprar. Eh?
No, torno a dir, accepta-ho.
Accepta
que et passarà. Jo ho accepto, soc economista, conec els biaixos cognitius i em passa, i compro a vegades impulsivament, i compro a vegades perquè és un ofertón, i compro a vegades doncs, perquè em ve de gust i és un capritx. però de tant en tant està bé fer presa de consciència. Al final el coneixement ens ajuda, això.
Doncs ens quedem amb aquest consell. Primer, conèixer-nos i acceptar les coses tal com són, perquè som així i ho hem d'acceptar, i llavors així tirarem endavant i intentarem que no ens afectin aquests biaixos cognitius. Carles Martínez Illescas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Anna Amanda, moltíssimes gràcies per acompanyar-me a mi.
Ha estat un autèntic plaer, ja ho saps.
Gràcies.